l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal? Com esteu? Molt bon vespre. Benvinguts al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Benvinguts al Tribuna Preferent. Tornem després de dues setmanes, després de l'aturada per la festivitat de Tots Sants. I tornem amb una cosa poc habitual aquesta temporada aquí al programa, que és per comentar una victòria del Centre d'Esport Sabadell. Tot just la segona del curs, la primera a domicili i el millor escenari segurament possible per tots els arlequinats, que és el nou municipal de Cornellà, allà on el Sabadell mai havia guanyat en les seves anteriors 5 visites i contra un rival que tampoc havia estat capaç de tombar en els 9 anteriors precedents. Però per fi es va trencar aquesta malastrugança contra un conjunt albert que arribava per damunt a la classificació i en va tenir prou l'equip d'Antonio Hidalgo, molt mimetitzat amb el que és el Cornellà, per tombar, com diem, l'equip de Raúl Casany amb aquest solitari gol de César Morgado només començar el partit. Saludem també ja tota la gent que ens segueix a través del chat del canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Hem tingut també un cap de setmana molt mogut amb el derbi de la Primera Nacional d'handbol que us explicava el Sergi Parc entre l'Oar Gràcia i el Creu Alta Sabadell handbol, també amb la diada dels castellers de Sabadell, dels saballuts de diumenge amb el Pau Duran. I avui toca aquest Tribuna Preferent, avui dilluns. I d'entrada ja aprofito per començar saludant els nostres dos tertulians que m'acompanyen avui aquí a l'estudi 2 de Ràdio Sabadell. A la meva dreta tinc el Jordi Romagosa. Què tal, Jordi?
Hola, bona tarda.
I a la meva esquerra el Xavi García. Xavi, què tal?
Bona tarda i gràcies per convidar-me.
Doncs el plaer que és nostre. I avui via Skype hem deixat que es posi còmode a casa, que es posi bé, ben relaxadet l'Adrián Arroyo, que ahir va tenir aquesta alegria in situ al nou municipal de Cornellà. Adri, què tal?
Hola, Pau. Hola, Xavi. Hola, Jordi.
Tu m'escoltes bé, no? Tot correcte.
Perfecte. Vinga. Perfecte.
Aquí el tenim amb la seva col·lecció de samarretes, al darrere l'Adri. I algun dia... No sé si us ha explicat alguna vegada, no, Adri? Però aquesta habitació ambientada en l'ascens d'Ipurua.
Entre altres coses, sí. O sigui, em van deixar que jugués en una habitació només de la casa. Està pintada com si fos un camp de futbol. És un petit despatxet de res. Però sí, aquí hi ha algun que altre record de la jugada de l'ascens al camp de l'Eibar i també amb alguna que altra fotografia, sí.
Bé, com diem sempre, doncs, tots els que hi participeu al chat del canal de Twitch de Ràdio Sabadell, doncs podreu optar en el sorteig de marxandatge del Centre d'Esport Sabadell. De fet, el Jordi va ser el guanyador d'una setmana. Mm-hmm. I pot donar fe que aquí complim les promeses i els premis de Ràdio Sabadell.
Sí, sí, tinc una bufanda tubular que va perfecta per quan fa fred.
I estarem avui... Sé que molts esteu pendents també d'una de les notícies que avançàvem aquest matí al compte de Twitter de Ràdio Sabadell, un nou sorteig de la mà de Telepizza. El deixarem una mica més endavant, que el Jordi també ha participat, està una mica nerviós. Esperarem una miqueta també a conèixer el nom del guanyador. Un d'ells, de fet, em farà avui de mà innocent. Però abans, d'entrada ja, avui encara amb aquesta bona alegria, amb aquest bon cos que ens va deixar, una victòria del Centre d'Esport Sabadell, que sempre és motiu d'alegria, però clar, si és a Cornellà...
Encara més.
Traiem pit, no, Xavi?
Pues sí, la veritat que si hi ha una plaça difícil que sempre ens ha costat és aquesta, i era un lloc on jo no hi confiava. Però bueno, el plantejament va ser bo, vam anar a la guerra, que en aquell camp no es pot anar a la guerra, i va sortir bé.
Jordi?
Doncs jo la veritat és que és un camp que pensava, si rasquem un punt, perquè és un camp molt complicat, és un camp de mesures petites, no hi ha llum, o sigui, a la que entra la foscor és que no hi ha llum, no veu res, i la veritat és que els hi vam plantejar un partit que potser ells no esperaven, i ens va sortir tot rodó, perquè a més, aviam, després ells es queden sí amb 10, però és que en aquell camp és igual que et quedis amb 10, com que és petit, és que acabes ocupant camp, m'entens? Mm. I la veritat és que, ostres, aquest 0-1 ens dona ales i podem sortir allà baix, i la veritat és que és bastant important. I a més, guanyant aquell camp a mi em posa molt, molt content, la veritat, molt.
És que allà, Adri, les havíem vist de tots els colors. Que es posés tan de cara al partit tan aviat, un... li pot portar a pensar allò... Massa aviat, hem fet el 0-1.
Hi havia un precedent en aquest sentit, havia marcat Forniers l'any de Miguel Álvarez i al descans ja perdíem 3-1, o sigui que sabíem el que era posar-nos per davant només començar i també acaba perdent igualment. Dius que les havíem vist de tots colors. Hi havia una tonalitat que no l'havíem acabat de veure fins ahir. I a mi, ho deia avui a l'Hotel Suís, a mi em va satisfer especialment el com es va guanyar perquè vam fer un Cornellà. O sigui, el Sabadell va guanyar jugant com el Cornellà. I la veritat és que allò, les pataletes típiques del públic local, que passa tot arreu, passa a Cornellà, passa aquí, passa tot arreu. Però per com és el camp, nosaltres estàvem narrant directament en el passadís. I quan marxava la parròquia local cap a casa anaven dient, oh, a mi em faria vergonya guanyar així i tal, i jo pensava, home, cada cop que hem vingut aquí hem perdut d'aquesta manera junts. Sí. Em refereixo a interrupcions, faltes, joc directe, molt de contacte, i el Sabadell va optar per aquesta via. És evident que aquesta no la pot fer servir més que en llocs molt concrets, com és el cas d'ahir a Cornellà, però les coses com són, en quant a intensitat, el Sabadell va entrar més endollat que el Cornellà, guanyava rebots, guanyava segones jugades, i en un camp tan petit, que tot és això, tot és, encara que vulguis jugar, se te'n va una mica el control, ja tens un rival a sobre, etcètera, etcètera, és que el que calia fer era això. Per tant, per això deia que més satisfet impossible de com va sortir el partit.
Algú diu per aquí al xat que quins 20 euros més ben pagats. Recordem que el Centre d'Esport Sabadell regalava una entrada als aficionats del Sabadell que compressin l'entrada, valgui la redundància, per aquest nou municipal de Cornellà, pensant en el duel d'aquest diumenge a les 5 contra el San Fernando, a l'estadi de la Nova Creu Alta. Vosaltres va tenir també aquesta sensació de quin gustàs al final d'ara un jugador del Sabadell que cau a terra, veiem a Caballo, qualsevol pilota penjada a l'àrea, la rebutjava Aleix Coc, la rebutjava César Morgado, Iago Indias. Teniu també aquesta sensació de dir, quin final de partit més Cornellà que estem fent?
La veritat que sí, perquè com ha dit l'Adri, fa anys que ho patim, això. O sigui, sempre que havíem anat allà, ho havíem rebut nosaltres, i terra i pèrdues de temps i tot, i sortíem amb 3-0 cada any.
Jo, mira, la veritat és futbol professional, per tant, la picardia també compta, perquè, o sigui, vas a guanyar, t'hi jugues molt, vas a guanyar els 3 punts, i és que és evident, va 0-1, ells estan amunt de menys, doncs el que has de fer és guanyar el partit. I si has de tirar d'aquests recursos, que, bueno, que no són tan macos, però, bueno, hi són. I la veritat és que, siguem sincers, tots els equips es posen en pràctica, i el Cornellà bastant, sí. I més en el seu camp. Si algun, per tant, és normal que ho fem.
Si algun camp ho has de fer, és allà.
Sí,
o
sí,
sigui,
sí.
Realment...
Sí, perquè qualsevol jugada de pilota aturada, qualsevol rebot, qualsevol cosa, et fica la pilota a l'àrea i et porta un problema. Per tant, el millor, anar parant el partit. Sí, anar parant el partit, que es desesperin ells, van acabar desesperats. Recordo a Eloi Gila queixant-se l'últim minut. Bueno, pues és el que hi ha. Si així, pues, podem perdre, diguem, perdre temps, bueno, guanyar temps nosaltres i aconseguir la victòria, doncs benvinguda sigui.
Veiem, per exemple, també, estàvem veient les i de fet estem veient les millors imatges del partit, amb aquest resum doncs, que ens ofereix el Roger Benet via Footers, on Adri, i de fet crec que ho comentava Antoni Hidalgo a posteriori, em quedo amb aquesta ocasió al final de Sasha Andreu, no? Que segurament a altres dies aquest rebot acaba dins de la porteria i detalls del futbol, l'altre dia surt fregant el pal, la pilota, la cosa sempre va allò de centímetres.
Sí, al final ho havíem comentat ja en les setmanes prèvies, no? I he llegit algun comentari que crec que no va acabar d'interpretar del tot bé el que era el comentari inicial d'Antonio Hidalgo. El que deia el tècnic de Canovelles és que en allò que li diuen Big Data ara no hi havia tanta diferència realment en moltes coses, en duels aeris, en pilotes dividides, sobretot en el tema ocasions, en gols generats, que després s'han de fer, clar, evidentment, o sigui, no sabés de res. Que una dada objectiva et digui que normalment, en condicions normals, faries X gols, si després, a l'hora de la veritat, endús la meitat o una tercera part com estava passant. Però és evident que era indicatiu que el Sabadell no estava tan lluny de guanyar partits com ho semblava la classificació. Això és el que deia Antonio Hidalgo, no? Que les dades objectives el que et portaven a pensar és que tampoc s'estava fent tan malament la feina prèviament. i que s'ha de corregir en el futur si continuem en la mateixa línia. Clar, al final, aquests detallets que tu dius es manifesten, per exemple, ahir, amb aquest servei de banda que toca, que pentina cap enrere a Koch i que deixa Morgado sol, i avui sí, a diferència d'altres mà que hem tingut que han anat al pal o que han anat fora, doncs la va trencar amb l'ànima i va acabar entrant, i la de Sasha Andreu, que és la jugada que tu deies, és que aquí entra un punt de fortuna, perquè la defensa és igual de bé o de malament si la pilota toca Morgado i va fora o si va dins, i és veritat que fins ara estava entrant, doncs mira, tant de bo que, com escoltava també algun protagonista en el postpartit, que això signifiqui el punt d'inflexió que sempre es necessita, no? Quan hi ha una dinàmica negativa, a vegades has d'anar a camps on no t'esperes guanyar, i guanyar d'una altra manera per canviar una miqueta la tendència i la dinàmica. Doncs si ahir, que per cert, algú de dins del vestidor, en la prèvia, em deia entre setmana: som tan catxondos que som capaços d'anar a guanyar allà on no ho hem fet mai, allà on és del tot imprevisible i on no donen un duro per tu, som capaços d'anar a guanyar allà. Doncs mira, tant de bo que serveixi com a punt de partida per una bona ratxa ara.
Bueno, també t'haig de dir una cosa, aviam, el Cornellà portava 4 partits sense perdre a casa, 3 victòries, un empat, l'únic partit que havia perdut havia sigut la primera jornada contra l'Atlètic Balears, que és un equip que és previsible, que puguis perdre amb ells, o sigui, anar allà i guanyar, i de la manera que ho vam fer, és amb un parell de pilotes, la veritat. O sigui, em sap greu dir-ho així directament a la ràdio, però jo crec que també gran part és la preparació que fas del partit. O sigui, crec que la setmana passada van entrenar a Can Rull, en gest artificial, sí, eh? I crec que això també influeix. O sigui, tot això, tu ja... O sigui, tens un partit amb uns condicionants, en un camp amb uns condicionants, doncs si tu ja prepares el partit amb tots aquells condicionants, crec que tens moltes més opcions d'aconseguir la victòria. Jo crec que el partit està molt ben preparat, perquè vam jugar, la veritat és que tots endolladíssims, i a mi la veritat és que, a més, és el tipus de partit que a mi m'agrada, menys toque i menys coses així, tipus escola Barça, que li diuen, i més bueno, més activitat i ficar-li més pilotes a la cosa.
Sí que és veritat, Xavi, que potser el partit requeria aquella concentració que el Sabadell li havia mancat, recordo, sense anar més lluny, a l'estadi Balear.
Naturalment, i no la van perdre en tot el partit, perquè pots fer una primera part bona i a la segona ens passa de sempre. Jo també crec que hi ha jugadors que han fet un pas endavant. El tema Morgado, Caballo, Muguruza, dic, hòstia, crec que s'han assentat bé i que ara ens falta el que ens falta, el gol i al mig del camp que agafin l'exemple, no? Però s'ha de seguir, sí.
Sí, perquè, aviam, Caixe, Néstor, Gavarre, 11 partits i portem 0 gols. O sigui, sí, això és... a mi això és l'únic que em preocupa.
Aquesta és la part negativa.
Ens costa ficar-la.
Entrem ara en el terreny individual. Simplement, el Dani deia també que els millors 20 euros invertits de la seva vida, que guanyar a Cornellà, doncs això, fins al final. El JJ Casa es deia les característiques del Cornellà de l'estadi i de l'estadi requerien el plantejament que es va fer. I, per cert, el Trivi, Adri, diu que qualsevol que li agradi el futbol té curiositat per saber què hi ha darrere teu, aquesta col·lecció que hem dit. Vols ensenyar alguna cosa o...?
Ha de ser ara o la deixem pel final?
Vinga, la deixem pel final.
Després ensenyaré una dedicada íntegrament al Jordi Romagosa. Després l'explico.
Sí?
Deixeu-me dir per això... Deixem-me dir una cosa, per això, sobre el plantejament. Al final és evident que ahir el plantejament és el que és ser més pràctics, no jugar-la tant per baix, i tot molt condicionat per un camp estret, un camp que bota diferent la pilota i un equip que fins i tot planteja els partits diferents. Dit això, ara faig d'advocat del diable. Si ahir Morgado no marca en el minut 3 i acabem 0-0 o acabem 1-0, el mateix plantejament seria criticat ara mateix, perquè al final el Sabadell... tu mires el partit amb ulls neutres i va ser un bunyol de partit com a espectador de futbol. També, insisteixo, perquè el nou municipal és difícil fer un bon partit de futbol, però que al final hem de ser conscients que tot està molt condicionat per on s'estava jugant i que en condicions normals és molt fàcil ara i molt temptador dir, doncs si això ha funcionat, aquesta setmana tornem a fer-ho, no? A casa contra el San Fernando, però jo crec que a casa tens una sèrie d'eines per fer un partit diferent i que crec que ningú entendria que ara, que no crec que passi, només faltaria, però que ara comencessis a jugar al llarg amb Gavarra i a partir d'aquí que passi el que hagi de passar, entre altres coses perquè l'equip està fet en teoria, perquè tots els mitges puntes com Jacobo, que porta 2 gols, com Moja, etcètera, etcètera, es llueixin tenint la pilota i remenant-la just amb amb superioritat amb la pilota al peu. Per tant, una cosa és guanyar així a Cornellà i una altra cosa és que cada setmana hagis de fer aquest plantejament.
Diu el Juanfran Lara que, segons el seu parer, Jacobo ha fet un pas endavant i comença a ser determinant. Podríem obrir la carpeta de noms propis i crec que faríem el programa sencer d'avui. Mira, anem per parts. Parla de Jordi. Preocupació pel tema dels davanters, no? Aquestes, sí. Aquestes xifres, que si bé és cert que ahir ho destacàveu, Sergi, tu, Adri i el Sergi, durant la transmissió, que Gavarre havia fet un bon partit, sí que és cert que el comptador de gols, tant de Gavarre com de Caixa com de Néstor, segueix a zero.
Sí, la veritat és que, o sigui, amb 11 partits, els tres davanters, zero gols, és una miqueta preocupant. També a mi em preocupa, o sigui, l'ansietat que pugui tenir un davanter per marcar gols, perquè un davanter realment al final se'l valora per als gols. O sigui, pot donar 10 assistències de gol, però si no marca cap gol sempre hi haurà la gent que digui, hòstia, però no marca. I això és una cosa que el davanter normalment ho té dintre del cap i pensa, ostres, és que no la fico, és que no hi ha manera. I bueno, després només fa falta que em fallis alguna fàcil i tal i encara et vinguis més a baix. I això sí que em preocupa. Afortunadament, jo crec que al final, o sigui, hauran d'entrar. Tenim oportunitats, perquè aviam, no juguem malament, tenim oportunitats, però no les acabem de ficar. El dia que entri una i com comencin a entrar, doncs bueno, ens ho passarem bé. I estic totalment d'acord amb l'Adri de que a casa nostra no podem jugar com a Cornellà. Que a mi sí, a mi m'agrada més la pilota llarga, el joc viril, etc etc. Però a casa, amb les dimensions que tenim de camp, amb tot, no podem jugar com a Cornellà. Haurem de jugar més al nostre estil, però ficant-la. Així de clar.
Amb la diferència d'altres partits.
Sí, sí.
Tu, Xavi, què destacaries també en el terreny individual?
Estem preocupats per això, però també jo crec que oportunitats, els davanters no han tingut tantes. També perquè hem jugat molt a casa, sobretot, a marejar la perdiu durant bastanta estona. O sigui, hem tingut ratos bons d'atacar i pressionar, però realment hem tocat massa. I oportunitats clares als davanters comptades. L'han tingut.
Aviam si millora la cosa, perquè és evident que el Sabadell ha passat altres temporades. Recordo, per exemple, el mig any de l'Aleix Coc amb Toni Saligrat, abans no es lesionés, que era el pitxitxi de l'equip, però que a vegades, doncs, és evident que és bo que l'Aleix Coc marqui, però mala senyal que un equip...
No és la seva feina.
Doncs s'hagi de suportar pels gols dels de la rereguarda, però bé, en qualsevol cas, sí que és cert, coincideixo aquí, Adri, tu no sé si també ahir que ho vas veure en directe, i no era un terreny de joc apte, anem a dir-ho així, per explotar les qualitats de jugadors com Jacobo i Moja, que aquest passet endavant que se'ls reclamava al principi de temporada sembla que mica en mica es van assentant a l'equip.
Sí, a diferència dels davanters que esteu parlant, que no estan marcant i que és preocupant, en el cas de Jacobo va veure porteria dues setmanes seguides i Moja va fer el gol de la victòria, l'única de moment a casa, i ahir és veritat que encara que no fos el seu millor escenari, sobretot en el cas del Danador, es nota que té carrer, que no només té qualitat, sinó que també és murri i sap posar el cos i sap anar al xoc i també li agraden aquests partits que des del principi hi ha molt de contacte, entre altres coses, perquè el Cornellà històricament ha estat un dels seus grans rivals en el futbol base. Per tant, sabia les obres on anava i com seria el tipus de partit. Jo sobre les ocasions sí que recordo ocasions molt clares dels puntes. De fet, és el que més em preocupa, el fet de dir és que Caixa ha tingut la de pal i fora, per exemple, contra la Ponferradina. Néstor, recordo, a Sevilla, que va tenir una la primera jornada sol davant del porter.
Ponferradina?
Claríssimes a Tarragona.
Sant Luqueño, Adri, perdona. Diria.
Perdona, però imagina't en quin punt estava. Caixa, jugador de la Ponferradina contra el Sant Luqueño. No, de fet era contra la Lotèrica a l'inici, el doble pal.
Sí, però va tenir una també, diria, aquella triple ocasió...
Sí, que té una de les tres i seva.
Sí,
sí. No, però pensava en el primer partit a casa, contra la Balona, aquella pilota que toca el pal a l'altre pal i se'n va fora. Néstor, a Tarragona sobretot en té dues molt clares, una a Sevilla que és gairebé un mà a mà, i en el cas de Gavarre, al Jazira, jo m'estava preparant per cantar el gol de la victòria, perquè tal com vaig veure, és veritat, o sigui, tal com vaig veure la jugada, que els dos centrals picaven i la pilota passava per sobre, que li queia Néstor a cama hàbil per l'esquerra, dic, ja està, la posa enrere, la posa perfecta, punt de penal, dic, gol, i llavors rellisca i se li va fora. Què vull dir amb això? Mira, l'altre dia, per exemple, ahir, de fet, estava mirant resums de la primera RFF i pensava, Logroñés 0 de por 1, gol de Micu, que evidentment és un davanter que segurament no hauríem pogut aspirar a ell, però penses, Micu porta 5 gols aquesta temporada, davanter centre titular del Depor. És que nosaltres entre els 3 en portem 0. I en veritat, per exemple, si recordeu, que crec que va ser l'any de l'ascens, amb Néstor Querol, va començar jugant de davanter centre, no hi havia manera que marqués, hi havia com un punt aquest de dir aquí tothom marca menys Néstor, i és un davanter que, com que ja el coneixem de moltes temporades, jo estic convençut que els seus 6-7 gols ens els farà sempre, perquè sempre els fa el castellonenc. I aquella temporada, just quan comença a jugar, no de punta, sinó per darrere del punta, crec que és Oriola que fa el primer gol, i al final acaba amb els 5-6-7 gols de sempre de Néstor Querol. O sigui que en aquest sentit no estic tan preocupat, però és evident que al final tard o d'hora han d'acabar arribant als gols dels punta, perquè si no sí que tindrem un problema.
Roger Benet, que ets un impacient amb la pizza. Espera't uns minuts. Està aquí el xat ja reclamant que fem el sorteig. Home, uns minuts.
Però amb ell no li tocava.
No.
Me'l conec, encara és capaç de reclamar-la per ell.
Jo li he dit que si vol demanar perquè ens les portin aquí per sopar i les paga ell, cap problema. Mira, pel tema del tema dels davanters, que veig bastant debat aquí al xat. El Farqui diu, els davanters, sentint-ho molt, no tenen solució. La majoria de partits han estat els jugadors que han passat més desapercebuts i sense mencionar-los. El Sergi, de fet, repassava aquestes ocasions que comentaves, Adri, deia que poca cosa, que no els hi arriben pilotes suficients. Jo de Gavarri recordo que el dia del Villarreal B, a l'inici de partit, en té un parell també de,
sí, correcte,
de clares. I el Gat Arlequinat diu... El tema davanters en general al Sabadell és per fer una anàlisi profund. Des de l'època amb el tàndem Diego Torres, Xavi Molist, no tenim una bona dupla golejadora. I si mirem jugadors individuals, diria que l'últim és Aníbal.
És d'Aníbal... Bueno, mai...
Sí, Òscar Ullés a tercera, però clar. És que ja està, no hi ha més.
Després hem tingut casos com el de Manu Lanzarote, que sense ser un nou...
És un nou, sí.
Doncs ha fet un bon any, a segona.
Sí. Antonio Cañadas també va fer
també, gols. Correcte.
Al final el nou és el que es paga. I has d'apostar fort per al nou.
Sí, però...
Sí, però fins i tot pagant, aquí. O sigui, hi ha hagut anys que fins i tot pagant no ha funcionat,
Correcte. Correcte, la veritat és que és digne d'estudi. O sigui, jo crec que davanter que ve aquí, no sé, se li nubla la vista o alguna cosa passa, però el pobre és que deixa de veure porta.
Aquí diu el Marc, Xavi, que el davanter ideal que està a la taula, que ets el rei del Club Natació.
Hòstia, jo estic més acabat ja que...
Vinga, va, endarrerim també algunes línies, perquè... Vull destacar la defensa també, aquest debut de Iago Indias. Adri, que ho havíem comentat algun dia a la redacció, allò un petit comitè, que teníem ganes de... Potser la nostra línia de 3 del darrere somiada encara no s'ha donat, però teníem ganes de veure un home que estava cridat des del principi a ser una voz cantante, que se li diu en castellà, d'aquesta rereguarda.
Te la puc tornar amb una mica de verí? Quan dius que no s'ha donat encara els 3 que tu esperes ni de titulars, aquí et fuma.
Volia que et mullessis tu, però...
No, jo tinc molt clar qui et vols fumar, per això et dic.
No, jo...
No, a veure...
Fora digue, collons, digue. Per rendiment en aquest inici de temporada, era evident que l'Eix Coc i Guillem Molina els deixàvem al darrere. A partir d'aquí, doncs...
Vaja, que et fumes a Morgado.
Sota Caballo Rei. No tinc res en contra, de Morgado, que quedi clar, simplement per rendiment. Alice Coc i Guillem Molina em semblen, no sé si coincidirà vosaltres, tu també, Adri, doncs pràcticament insubstituïbles.
Sí. Jo... Estic d'acord. S'ha de tenir en compte, per cert, que és el pitxitxi a tot això,
sí,
Morgado,
sí,
surrealista,
sí.
Però porta 2 gols amb Jacobo, que són els pitxitxis. Sí, segurament al darrere és la millor notícia i la millor zona del camp que tenim, que et pares a pensar i no teníem a Iago Indias, que pel que ens diuen estem parlant d'un Iago Indias. Escolteu, no, ara?
Sí, t'escoltem.
Ah, perfecte. Doncs un Iago Indias que al final, pel que em diuen, és un dels jugadors que més caràcter imprimeix al vestidor, a dins de la plantilla. I per tant és una boníssima notícia el recuperar-lo i rendir com va rendir ahir sent el primer dia. A l'Eix Coc no hem de dir res, per mi està imperial aquesta temporada, i el millor fitxatge per mi d'aquesta temporada és Guillem Molina, un jugador jove, segurament no esperàvem tant d'ell com d'altres fitxatges, i està rendint a grandíssim nivell, fins al punt que, mira el que et diré, deies tu aquesta línia de 3, tenint en compte que aquesta setmana només hi ha dos migcampistes, Facu García està fora per complir cicle, ni cotitzava que seria el primer que arribaria a la cinquena targeta amb la seva contundència, i al final només tens dos migcampistes purs a la plantilla ara mateix, que són Xavi Boniquet, d'una banda, que no està jugant les últimes setmanes, i Aguza per l'altra. Aquí és veritat que jugues contra el San Fernando, de Nacho Castro, que també vol tenir-la, i serà una bona batalla de dos equips que voldran tenir la pilota al peu, i segurament la teva aposta ja seria creativa, però que no hi ha més. O sigui, Pere Belmonte del Sabadell B, el fill de Piti Belmonte, i aquí és on introduïa jo el matís. Guillem Molina ha jugat ja, igual que vam veure la temporada passada o l'altra, Grego Sierra, algun partit, com a stopper, com a pivot defensiu. Per tant, depèn de com vagi el partit, tant de bo que sí, perquè significarà que hem de guardar una mica la roba perquè anem guanyant, si al mig del camp està carregat de targetes, etc. Fins i tot podríem veure la línia de 3 que vam veure ahir al darrere amb Guillem Molina per davant, i no em seria una solució molt estranya, tenint en compte les baixes que hi ha, amb el Tibira, que compleix la segona jornada seguida sancionat per la vermella que va veure, i amb Ramon Folk, que encara està amb el trencament del sòlid.
Volies dir alguna cosa abans, Jordi, em sembla que t'he tallat.
No, jo el que anava a dir és que Aleix Coc és impressionant, o sigui, per mi és imprescindible. I després Guillem Molina, que m'ha sorprès moltíssim. I també estic molt d'acord amb Adri que Guillem Molina en un moment donat es pot posar de mig centre defensiu i tallar allà, però tot. I llàstima que no tindrem a Facu. Per mi és... El del cap de setmana és un partit molt important perquè està San Fernando a baix amb nosaltres i guanyar-lo seria agafar molt aire i sobretot que no es trenqui el grup perquè crec que Alcoyano tenia 17 i Castella 14.
Aquí hi ha un altre tall que s'està creant,
sí. I clar, i no vull que ens quedem a baix, o sigui, prefereixo estar per enmig i que no quedar-se a baix i patir tota la temporada.
El Calo SBD diu, Aguza me gustó mucho también, se le ve cada día mejor. I per qui ens demanen també ja, per cert, l'Héctor diu que Boniquet no està per jugar, millor Belmonte o Guillem. I aquí vaig amb el tema d'Emilio Bernat, perquè l'estaven reclamant també, doncs, si s'està guanyant la titularitat indiscutible. Diu l'Héctor que és una grata sorpresa. Sí. I bé, us ha sorprès també d'entrada la decisió d'Antonio Hidalgo la setmana passada i si us ha sorprès també el rendiment d'Emilio Bernat.
D'entrada la decisió va sorprendre molt. Jo realment era un porter que desconeixia. O sigui, no l'havia vist jugar mai i, hòstia, m'ha sorprès gratament. La veritat que se'l veu amb reflexes, se'l veu sortint bé, per alt, bé amb els peus. O sigui, jo crec que és de moment un gran encert.
Jo penso que tenim dos excel·lents porters que, bueno, tenim tres, però aquests dos que són els més clarament que es disputen la titularitat, per mi són dos excel·lents porters. I segon, no em sorprèn el canvi, perquè a vegades quan estàs tan apurat i sona fins i tot el teu cap i tot, al final és que dius me l'haig de jugar i haig de canviar coses. I al final doncs canvies coses i pot passar això, que et surti perfectament. Recordo que la setmana passada va salvar una contra el Lucas Murcia, res. Crec que ja era gairebé el descompte.
La primera de Nuja.
Sí, sí.
L'altra amb el peu.
Sí, la primera de Nuja, i després va salvar una cap al final.
Un parell al final, sí, 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 sí. Va tenir dues de mèrit. Sí.
Que són aturades molt de mèrit. I la veritat és que és això. No em va sorprendre perquè, al fi i al cap, ell és l'entrenador, també és el seu lloc de treball. I també, o sigui, si veu que una cosa no acaba de funcionar, ha de fer canvis, i encara que sigui aquest canvi, o sigui, és que és normal, no sé, jo també provaria coses, m'entens?
Recordo, Adri, de fet, alguna roda de premsa d'Antoni Hidalgo, on deia que Quique Royo, en aquest cas, no li estava traient punts al Sabadell, però que tampoc n'hi estava donant en aquestes primeres jornades. Antoni Hidalgo es va mostrar molt clar en aquest sentit.
Per mi no té la responsabilitat
del
que va encaixar l'Urgenès i, de fet, és que la mitjana que porta el situa com un dels millors Zamora. Sí. És veritat que amb un gol per partit, perquè són 9 jornades que ha jugat, 9 gols que ha encaixat, en el cas d'Emilio li donarem alguna jornada més, perquè de moment és mig gol per partit, un gol encaixat en dues jornades, però és veritat, no? O sigui, al final, la part bona d'això, gent de la categoria que parlava a l'estiu, em deien... és que fins i tot en condicions normals potser Froy Leal podria fer l'alternativa com a segon porter, i si el Sabadell fitxa Emilio Bernat i aquí que rotllo és perquè vol tenir dos porters de garanties a totes. I si recordes a l'estiu, Pau, vam parlar amb Óscar Fernández, el que és entrenador de l'Almeria B ara i que era del Mestalla l'any passat, i deia, no, és que Emilio Bernat a mi va començar no jugant i al final va acabar guanyant-se amb el dia a dia la titularitat. O sigui, que no descartaria, deia ell, que arribant a Sabadell sigui el suplent de sortida perquè és el jove, però que acabi tenint minuts i protagonisme. De fet, jo el que no descartaria és que en algun moment de temporada Quique Royo pugui una altra vegada agafar l'alternativa, perquè crec que serem en aquest sentit, per la igualtat que hi ha entre els dos porters, una mica filial, eh? No dic que cada dues setmanes vagi canviant la porteria, ni molt menys. Si la cosa funciona, evidentment, tant Quique Royo com Emilio Bernat ja saben de què va això i saben perfectament que si la cosa rutlla no es tocarà. Però a mi no m'estranyaria veure que Quique Royo de cop i volta torni a tenir minuts, torni a tenir protagonisme, perquè al final va dir l'altre dia Antoni Dalo, em va fer gràcia, i és veritat, que quan fas canvis, de, per exemple, de davanter no es nota tant, no? I que sembla que la figura del porter com que sobta molt més, no? O que es destaca molt més quan hi ha un canvi d'aquest tipus, no? Ostres, ha canviat a un porter per l'altre. Doncs de moment li està donant confiança a Emilio Bernat, està funcionant, però és una bona senyal. També és que, de fet, jo et diria que del mig del camp cap enrere, tant a la porteria com a la defensa, no és el problema del Sabadell.
Correcte.
I en el mig del camp, el fitxatge de Guza, ahir crec que algun oient ho deia a través dels comentaris de Twitch, i estic d'acord, crec que ahir va fer un molt bon partit també el de Viladecans.
Dèiem d'Emilio, que és jove i té personalitat, experiència i marge de millora, que havia estat el tercer porter també del València en el seu moment, així que projecció en té, i de moment molt bon rendiment. Per tant, que així segueixi, doncs Emilio Bernat serà bona notícia pel Sabadell. Tenim exemples també recents, com el cas de porters joves, em refereixo, defensant la porteria del Sabadell, com és Joaquín Ezquieta. Potser aquesta dualitat, el fet de tenir dos porters que es puguin intercanviar posicions jornada darrere jornada, doncs costa de trobar exemples recents.
Però el cas de Joaquín, per exemple, Pau, el cas de Joaquín era dos porters joves.
Sí, sí, amb Adrià Liaga i amb Joaquín Ezquieta, sens dubte. Aquí, però segurament tenia més paperetes, i ara m'estic desviant, de començar la temporada d'Adrià Liaga aquell any, però Joaquín es va imposar des del primer dia i ja no el va treure ningú de la porteria. Parlant del Múnia, també, en el seu moment.
Sí, sí, també, quan em va dir el cap al Múnia, perquè era Jordi, teòricament, el titular.
Correcte.
I va començar jugant aquella temporada, i al final el Múnia li va treure el lloc, i tant de bo tinguéssim aquest problema, perquè va acabar el Múnia sent el porter menys golejat de la Lliga, i l'equip va fer playoff, o sigui que tant de bo que es repetís la història. Però és veritat que el Múnia també venia amb aquest, en el seu cas era cedit a sobre, que era una mica amb la vitola de porter clarament suplent, jove, i li va guanyar la partida a un autèntic mite de la història del Sabadell, com és Jordi González.
Vinga, va, que ha arribat el moment, passant 3 minuts de les 8 del vespre, tenim el Roger Benet nerviós, perquè, aviam si ho diem bé això, té moments aquells a casa que diu, escolta, què, truquem a Telepizza? Si algú no ho sap, Roger Benet i servidor, per desgràcia d'algú, no direm d'aquí, compartim pis a dia d'avui. Té algun moment d'aquells de dir, truquem a Telepizza? Doncs a partir d'ara, cada dilluns, sortejarem un menú Telepizza entre tots els qui participeu, responent a la pregunta que llancem cada setmana. Avui us demanàvem una valoració del partit contra el Cornellà. I entre tots els qui participeu responent a aquesta pregunta, un menú Telepizza que, a més, et portarem a casa. Roger Benet el portarà a casa amb la gorra de Telepizza, que li agrada fer muntatges també. Telepizza, A més, recordeu que ara teniu les noves veggies que li encanten a Adriana Arroyo. Tres varietats de telepizzas amb ingredients 100% vegetals i tot el gust de les telepizzas de sempre. Tasta-les ja també amb el 2x1 de Telepizza, perquè a Telepizza estem molt bons, doblement bons. I ara la meva mà innocent serà aquí el Xavi, ja que no ha participat. El Jordi sí, i li demanarem al Jordi que ens digui, aquí pots comprovar, Jordi, els usuaris i els números, de l'1 al 31. Tenim 31 respostes avui.
El 27.
Sintonia d'atenció. El 27, mira, doncs, @balonilapiz. L'Edu Mesa, que s'endú aquest menú, ens deia valoració positiva per dos elements. Evidentment, el resultat i adaptació al context del partit, que demanava intensitat i seguretat al darrere, especialment per defensar jugades a pilota aturada per dalt. Per tant, Edu, felicitats. Tens aquí la mà innocent, que ha estat el Xavi. Ens posarem en contacte amb ell i per tu el menú Telepizza. No patiu, perquè cada setmana, no patiu així, Jordi, perquè cada setmana tindrem allò Telepizzas per donar i per vendre.
Sí, és que ara m'he quedat decepcionat.
No, home, no.
Perquè... Ostres, ja pensava en sopapits avui.
He buscat el teu nom, però no ho he dit.
Mira, tenim per aquí, si vols la curiositat, el número 21.
Llàstima, apropet, llàstima.
Apropet. Bé, gràcies a tots per participar. Recordeu, Telepizza, aquest menú que sortejarem a partir d'ara cada setmana al Tribunal Preferent de Ràdio Sabadell. Ens hem desviat una mica de la qüestió. Va, que vulgui entrar en... diria jo, amb temes més, no sé si dir polèmics o que han generat molt debat en els últims dies, perquè abans de començar aquest programa ho recordàvem que la setmana passada, com va ser festivitat de Tots Sants, no vam fer programa aquí al Tribunal Preferent. I va coincidir que el dia abans el Centre d'Esports Sabadell va empatar contra l'UCAM Múrcia i la Junta del Centre d'Esports, el Consell del Centre d'Esports, va decidir cessar, en aquest cas, el director esportiu José Manzanera i ratificar en el càrrec o reforçar, millor dit, paraules literals, la figura del tècnic Antonio Hidalgo. Us sorprèn més en aquest sentit també la victòria d'ahir pel fet de venir d'una setmana molt, molt, molt moguda?
Més que la victòria, em va sorprendre la destitució. I a la roda de premsa del president, dient que havien perdut la confiança en ell al mercat d'hivern de l'any passat, i, hòstia, amb una persona que has perdut la confiança, no la deixes fer la plantilla d'aquest any, no? És el meu entendre.
Diu el Fèlix que més canxa el Xavi, que tens moltes idees per comentar. No sé si aquí t'estan estirant de la llengua o no.
No, aviam, jo penso que quan les coses no van bé s'han de fer canvis. I, aviam, tothom sempre pensa en la figura d'entrenador. Què passa? Que suposo que el canvi que volien fer els hi va confirmar... Bueno, un mercat d'hivern que crec que no va ser satisfactori i ja arriba ara que no estem bé i, evidentment, havien de fer algun canvi i crec que han apostat per canviar el director esportiu, que ha portat uns jugadors que, bueno, jo penso que per al mercat que hi havia són bons jugadors, però potser podríem haver aspirat alguna cosa més i podríem haver portat algun jugador abans i no fer una pretemporada amb que et falten jugadors, que començar la Lliga sense un 8, per exemple. I que, bueno, que jo sempre ho penso, quan comences la Lliga ja has de tenir una base de jugadors que et valguin per totes les posicions. I després, si ve algun tipus, com l'any passat, Stoikov, perfecte, la cirereta, el pastís, però si no, ostres, no pots deixar posicions descobertes a esperar el que hi ha a final del mercat. I crec que això no els hi va acabar d'agradar. I bàsicament això, que quan la cosa no va bé, pues s'ha de fer alguna cosa. Normalment, ja et dic, peta primer l'entrenador, però si saben que els jugadors estan amb l'entrenador, pues no et petaràs l'entrenador perquè resulta que després els jugadors se't ficaran. Si no els agrada el nou entrenador o no s'adapten, pot haver-hi molts problemes.
Mm. Adri.
Bastant d'acord amb aquesta reflexió final que feia ara el Jordi. Al final, José Manzanera acaba pagant els plats trencats, no? Allò de dir, el Sabadell, d'acord, que té un tarannà, una manera de fer que és molt poc habitual en el món del futbol, fixeu-vos-hi, si no, amb la facilitat amb la que salten entrenadors, amb la que es prenen decisions més dràstiques, i en canvi aquí a Sabadell ja no és una qüestió d'Antonio Hidalgo, és que Antoni Saligrat, en Quico Ramírez, amb les destitucions que hi ha hagut fins ara, sempre han anat segurament més tard del que acostuma a ser habitual en el món del futbol. No dic ni que sigui millor ni que sigui pitjor, sinó que és una manera de fer que és poc habitual en el món del futbol. Però en aquesta situació, al final, igual que dèiem abans el tema de la porteria d'Antoni Hidalgo, que deia algun canvi s'havia de fer quan veus que t'estàs jugant al futur i intentes sacsejar l'arbre d'alguna manera, no? Doncs crec que en aquest sentit la figura del director esportiu és qui acaba pagant els plats trencats precisament per això, perquè acaben decidint que en una situació de crisi esportiva, com va qualificar el mateix president, per alguna banda s'havia de trencar la corda, no? I és evident, interpreto jo, que el club no deu estar satisfet al 100% amb la confecció de la plantilla quan al final acabes decidint que la figura que acabes rescindint és la del director esportiu. És evident que si a Cornellà hagués perdut i ara encadenessis tres derrotes seguides, doncs estaríem una altra vegada amb la mateixa cantarella, no? Amb el cos tècnic discutit, etcètera, etcètera. I és evident també que en el dia a dia tampoc és que es noti res, o sigui, no és un detonant per dir no, és que canviaré el director esportiu i segur que a partir d'ara començarem a guanyar. No, perquè els jugadors són els mateixos, la dinàmica és la mateixa, el cos tècnic és el mateix, però jo crec que al final el missatge és sabem que alguna cosa s'havia de fer i a partir d'aquí crec que, sobretot la manera, més que el discurs, la manera d'estar calçada amb Antoni Hidalgo de dir, deixem-lo treballar. Jo ara mateix surto aquí dient que el Sabadell confia en Antoni Hidalgo i que volem donar-li uns partits més i no volem estar parlant cada setmana d'ultimàtum, etcètera, etcètera. I al final hi haurà gent que estarà d'acord amb aquesta decisió i gent que es voldrà carregar l'entrenador no ara, no, fa dos mesos. I això és futbol. I al final cadascú té el seu parer, la seva opinió i ja està. Però el que és evident és que no funciona estar en un estat de nervis fins i tot del tram final contra el Camp Múrcia, on tothom té la sensació que s'està jugant al cap i on el tram final de partit semblava, jo vaig posar un símil en aquell partit que per mi era com si fos la final d'un playoff en el qual el Sabadell era cinquè i el Camp Múrcia era segon. No et valia l'empat i comences a trencar l'equip, a jugar sense migcampistes, ara un rei per allà, a
Néstor de lateral, sí.
De Moja o Néstor jugant de carriler o de lateral. O sigui que al final són unes decisions que són poc comunes a la jornada 10. Són més de tram final de temporada, jugant tal tot per tot, que no pas d'ara. Llavors, en la mesura, insisteixo que no estic amb això defensant una figura o una altra, sinó que en la mesura que hi hagi una certa tranquil·litat, segurament es podrà treballar millor, però ja no l'entrenador, ja no el cos tècnic, els mateixos jugadors, aquesta pressió que hem sentit, per exemple, i que de fet han de tenir perquè al final han signat l'inici de Lliga que han signat, això és evident.
Comentaris, que ens arriben molts, evidentment, al voltant d'aquesta qüestió. Diu el Gatar Laquinat, massa tard la destitució de Manzanera, el mercat d'hivern no va estar a l'alçada i els reforços d'aquest estiu han arribat massa tard, que no van poder fer l'estatge per agafar els automatismes de l'inici de temporada. El Marc deia en aquest sentit també que els directors esportius es rescindeixen a l'estiu i més si dius que el passat mercat d'hivern vas perdre la confiança. També deia l'Héctor Parquí que ell hagués fet fora Hidalgo i encara ho faria, diu que no té cap sentit fer fora el director esportiu, com diu el Jordi, no haver-lo renovat. I el Carne CBD ens preguntava si no creiem que l'espera de la... que aquesta espera de la ratificació de la continuïtat de Manza Hidalgo a l'estiu ho hem pagat en aquest inici de temporada, que diu que al final qui falla el penal o llença la pilota al pal són els jugadors, que és més fàcil destituir l'entrenador, però si mirem de cara al futur s'han de canviar jugadors. Quina reflexió també feu vosaltres?
Deixeu-me dir una cosa sobre això, no? Al final el Sabadell jo crec que l'estiu ha de prendre una decisió quan baixa de categoria i la decisió que pren és el futbol va per inèrcies i la inèrcia que portem no és bona i portem ja un temps amb els mateixos jugadors, amb el mateix bloc de jugadors que venen d'Olot, Marbella i després a la temporada de segona divisió que et falta un gol per salvar-te. I jo crec que la decisió que pren el Sabadell és la de fer foc nou per la plantilla, o sigui, en comptes de renovar alguna que altra peça que potser més d'una haguéssim renovat, doncs el Sabadell decideix fer una plantilla pràcticament de zero, agafant 4 o 5 peces que continuen de l'any passat i la resta tot foc nou, perquè el jugador, que com deies tu, és, o l'oient aquest, qui remata el pal i a dins o a fora és el mateix jugador, doncs que aquest vingui net de precedents, que no tinguin al cap si ara ve d'haver perdut no sé quants partits o d'haver passat per Olot, per Marbella, etc. Necessito un bloc nou, és el que creu el Sabadell, de cara a la nova temporada. Per tant, al final, la inèrcia s'havia de trencar d'alguna manera i hi havia un peatge, que era el tram inicial de Lliga, amb vestir un equip nou amb 17-18 peces noves. El mateix Antoni Hidalgo ha dit que ell sabia que pagaria un peatge però no s'esperava que fos tant de temps, no?, pagant-lo i ha trigat molt en acabar d'engreixar les peces, però al final és la decisió que va prendre el Sabadell a l'estiu, en comptes de trencar per la direcció esportiva o per el cos tècnic, fer una plantilla totalment nova i a veure si així aquesta dinàmica negativa de la temporada de segona divisió es canviava.
Volies dir, Xavi, alguna
cosa?
Sí,
una mica el que deia el Jordi, que vam començar tard, realment es va fitxar tard. A part, vam tenir el handicap de les lesions i finalment, fins ara, pràcticament no tenim la plantilla excepte Ramon Folc. La plantilla completa no l'hem tingut. I això porta un procés perquè són molts jugadors nous.
Jordi, no sé si volies afegir alguna cosa més.
No, penso... Bueno, és el que jo també he dit. I, aviam, és que O sigui, quan tens un descens, pots, és el que tu dius, pots tirar, i el que diu l'Adri, es pot tirar per una de les tres vies. Director esportiu nou, amb unes decisions noves, entrenador nou i un sistema nou, o jugadors nous, i bueno, jo crec que s'ha tirat per la tercera via, però el problema ha estat en que aquests jugadors nous, alguns han arribat tard, i bueno, i potser també hi han jugadors que potser no encaixen del tot amb el que necessitem. Però bueno, són decisions, jo hagués pres una altra decisió, cada un pren la seva, jo sempre que hi ha un descens em carrego l'entrenador i ja està, i m'entén. Però bueno, si es pren aquesta decisió de que continua l'entrenador i que es fa un canvi de jugadors, doncs és el que hi ha, i després s'ha de tenir aquests jugadors, i jo crec que per aquí és per on s'ha d'anar tard.
Diu el Sabadellenc que el problema és la inèrcia i molt difícil fer un equip nou i que funcioni en dos mesos, sí. I també les expectatives creades, massa pals a les rodes. Potser hi afegiria també, i tinc molt present aquella roda de premsa de l'estiu, Adri, en la qual es deixa molt clar a Antonio Hidalgo, per part d'Esteve Calzada, en aquest cas del president, que volen que Antonio Hidalgo sigui l'entrenador del Sabadell 21-22, i amb la figura de Manzanera sorgeixen més dubtes que un li fan allò tenir un pensament de... Era realment qui volien de cara a aquesta 21-22, o tot el procés va anar... També és cert que el Sabadell acaba una temporada l'any passat més tard que els equips de primera, que es classifiquen per primera ref. I fèiem aquesta reflexió l'estiu de... És que estan en tot, està tot massa aturat, massa, no hi ha moviment. Aviam si aquí haurem d'aixugar un deute a nivell de temps respecte a altres equips.
Això és evident. Sí, aquí... quan es dona una situació com aquesta, és molt fàcil pensar que aquí hi ha un responsable i prou, sigui qui sigui, és igual, però sempre és multifactorial, o sigui, no només el Sabadell no guanya per l'entrenador, pel director esportiu o pels jugadors, o sigui, aquí hi ha moltes coses al darrere. És evident, i és Vox Populi, que al final hi van haver dubtes a l'estiu respecte a la figura de José Manzanera. Recordem que en aquell cas no era ni tan sols renovar, perquè tant José Manzanera com Antonio Hidalgo tenien un any més de contracte en vigor. I és veritat que va ser un estiu complicat en molts sentits. Primer, perquè has de fer aquesta revolució, que tu decideixes que dins de fer foc nou ho fas a la plantilla. Després, perquè, com dius tu, hi havia equips que sabien que estarien a la primera RF un mes i escaig abans que tu, i per tant, sortien amb un punt d'avantatge. Alguna vegada he explicat el mateix Manzanera que el mercat era un pèl complicat perquè al reestructurar-se la Lliga, els clubs en els seus contractes entenien que havia passat de segona B a primera RF era un ascens de categoria i, per tant, molts jugadors tenien ja renovació automàtica. Per tant, no era un mercat on hi haguessin molts futbolistes lliures, sinó que en aquest sentit era un pèl atípic respecte al que serà, per exemple, aquest proper estiu o el que havia estat l'anterior. I fins i tot, a l'hora de prendre decisions, si tu et dones la confiança més tard del que voldries, també això després es trasllada a l'hora de fer la confecció de la plantilla. Per tant, al final el Sabadell, sigui per una cosa, sigui per una altra, acaba confiant en la figura de José Manzanera, per raons esportives i també per la presa de decisions i els timings que du a terme el Sabadell. Això provoca que també comenci tot una mica més tard del que ja de normal podria haver-ho fet, i per això deia que no és José Manzanera l'únic culpable, igual que no ho és Antonio Hidalgo, igual que no és qui pren la decisió de continuar una altra vegada amb tots dos al despatx i a la banqueta. Però tot suma, i al final això acaba fent el que comentaven els companys de la taula, que anéssim una mica tard respecte d'altres equips que ja havien fitxat peces absolutament fonamentals de l'equip mentre nosaltres ens estàvem plantejant tot això.
Bé, ara, tant de bo que aquesta decisió serveixi per crear aquest clima, malaurada en aquest cas per Manzanera, però per ni que sigui que les aigües baixin una mica més calmades, més tranquil·les, evidentment la victòria de Cornellà fa que la tensió avui respecte a la de fa 7 dies doncs no tingui massa a veure, però crec que era amb tu, Xavi, que abans de començar dèiem, clar, és que ara el Sabadell s'ha de pujar a l'onada, perquè si aquest diumenge tornem a ensopar contra el San Fernando, el tribuna preferent del dilluns tornarà a ser d'aquells calentets.
Sí, sí, està clar que ara s'ha d'aprofitar i realment veurem si ha sigut flor d'un dia o realment fem un pas endavant. Jo crec que és una bona oportunitat, que és un rival directe que no ho hauria de ser, però avui en dia ho és, i amb dos o tres victòries jo crec que, hosti, que anirem amunt segur.
El que dèiem, no, Jordi? Estem en aquell tram de temporada, que és cert, que no portem ni un terç del curs, però que estàs obligat a encadenar 3-4 resultats positius per, ho dèiem abans, sí. Ni que sigui per fer-nos la idea que no lluitarem tot l'any, tota la temporada en aquesta zona.
Correcte. O sigui, el que hem de fer és sumar. El diumenge hem de sumar perquè és un equip que està allà amb nosaltres, els mateixos punts, tot igual. Hem de sumar sí o sí. I, de fet, després el que s'ha de fer és, quan abans millor, sumar els 37 punts que ens falten per als 48, que crec que és on estarà la permanència. I a partir d'aquí, llavors, ja veurem si ens queda temps de fer alguna cosa més. Però primer de tot, sortir allà sota i estigui fet l'equip per una cosa o per l'altra. Però sortir d'allà sota, sumar aquests 48 punts i després ja veurem.
És que al final, Adri...
Us puc tirar l'argument?
Sí.
Ho dic perquè és evident que ara no vull fer volar coloms ni molt menys, que al final si tots just acabem de guanyar el primer partit fora de casa i és el segon de tota la temporada,
sí.
No, tampoc és partir d'allò, no?, per sortir a celebrar-ho. Però fa una setmana estàvem a 10 punts de la part alta i ara la tenim a 7, que continua sent moltíssim i que al final compro fil parlant de tot el que dieu, de sortir de baix, de no complicar-nos la vida, d'ara mateix fer un duel directe contra el San Fernando, i que seria equivocar-nos i molt pensar que estem a 7 punts i fa una setmana estàvem a 10. Però és una realitat, i vull dir amb això que hi ha equips que no s'esperaven estar dalt. El San Luqueño em va semblar un equip realment feble a la nova Creu Alta, a mi no em va agradar gens, i en canvi està allà fregant les places de play-off. L'Algeciras em va agradar bastant més quan vam anar allà, però també és un equip que segurament sobre el paper no l'haguessin posat entre els 8 o 10 que situàvem entre els primers, i crec que està tancant ara la zona play-off. I hi ha tanta igualtat que potser sí que és veritat que hi ha un Albacete, un Balears, evidentment un Villarreal B, tot i les dues derrotes que porta, que s'estan escapant, però com que fins al cinquè juga play-off, jo crec que com agafem una dinàmica mig normal i ens veiem a mitja temporada o així al novè o al desè, segur que ens engrescarem i que no sonarà tan surrealista l'argument que us estava dient ara, que no podem fer volar coloms, que ara mateix amb dues victòries el que hem de fer és en fer una primer i després pensar en tot això, però que no està tan lluny.
T'anava a fer la reflexió que al final la classificació està en certa manera en aquell punt que també has de vigilar, no fallar en segons quins partits, perquè ahir perds i et tornes a veure 3 punts de la salvació. El que dèiem abans, hi ha un tall respecte als equips, crec que era l'Alcoyano, no?, que tenia 17 punts i el següent que venia ja amb 14. Per tant, estàs en aquelles jornades que d'entrada has d'intentar no veure't despenjat de segons quins objectius. I el que dius tu, al final, si t'enganxes a aquest grup, el que deies, Adri, hi ha molts equips que estan en aquesta lluita per atrapar un cinquè equip a la classificació, que aquest any fa que també, doncs, igual que per baix el cinquè baixa i per tant és més perillós baixar, el cinquè per dalt, doncs, fa playoff i va...
Pot... La primera refè, perdoneu, és que és molt punyetera, perquè tu et veus el desè i igual estàs mirant en qüestió d'una setmana a dalt que estàs dient,
sí, sí.
Vigila que me'n vaig amb el pou, o sigui que al final el 25% dels equips baixen i el 25% dels equips o promocionant o puja directe a un. O sigui que al final, com a espectador neutral, torno al que deia abans, no, aquest concepte, ha de ser divertidíssim veure una lliga on pot passar l'altre, perquè aquí hi ha 10 equips que tenen opcions d'estar dalt i com es despistin en dues setmanes estan patint per no baixar.
Ja, ens diuen per aquí que és un error mirar la jornada 11 a la classificació i també que la segona volta col·loca tothom a lloc, confiança. Per cert, ens preguntava el Farqui que qui hi ha ara fent les funcions de manzanera, que estem a les portes del mercat d'hivern i està clar que necessitem reforçar la línia d'atac, que els taurons diuen estan resultant sardinetes. Que jo sàpiga, Adri, ara mateix la funció del director esportiu com a tal no la fa ningú al club. Evidentment, hi ha el secretari tècnic, Miguel Deita, que segueix en nòmina al Centre d'Esport Sabadell. El director general, Bruno Valle, ha assumit aquestes funcions, per exemple, també en el passat, però com a tal, el Centre d'Esport Sabadell segueix a la recerca d'un director esportiu que ja avisava Calzada que seria una cosa no imminent.
Està en un procés d'interinatge, podríem dir, no? És veritat que queda un mes i poc per al mercat d'hivern, però és veritat que tampoc està aturat. El Sabadell té gent que està veient futbol, per exemple. Per exemple, la base de dades que tingui el Sabadell controlada de jugadors que es veuen in situ, etc., es va ampliant dia a dia, perquè ens fem a la idea, fins on jo sé dues persones diferents del centre d'esports, que no són del cos tècnic, sinó de la secretaria tècnica, per entendre's, estàvem veient futbol aquesta mateixa setmana, per exemple, a Palamós, amb el Costa Brava Madrid-Castilla, o en el Barça B-Sevilla Atlético. O sigui que al final el Miguel de Guita, per exemple, que és secretari tècnic, que ahir estava a Cornellà, ha continuat veient futbol, igual que ho porta fent tota la temporada, i en aquest cas era la mà dreta de José Manzanera, però en absència del València aquesta primera setmana continua treballant amb el que són les seves funcions. La idea del club, com deies tu, és buscar un recanvi peça per peça per no tocar l'estructura com a tal i que hi hagi un nou José Manzanera, per entendre'ns, un nou director esportiu. Però d'aquí a que arribi al mercat d'hivern, suposo que ja estarà resolt el tema. Hi ha molts oferiments i molts noms sobre la taula que s'estan estudiant de perfils que interessen al Sabadell per suplir a José Manzanera. I és evident que encara que tinguem a 6 setmanes vista al mercat d'hivern, no és una època de pic de feina en el sentit d'haver de negociar fitxatges, etc., sinó que això vindrà d'aquí a un meset, un mes i dues setmanes. Per tant, ara mateix, tot el que és arreplegar informació, no del rival d'aquesta setmana, sinó de futuribles jugadors del Sabadell, això es continua fent, i quan toqui negociar ja veurem qui se n'encarrega, però ara el punt on ens trobem és buscar un recanvi peça per peça per Manzanera.
El Marc també deia per aquí que algú hauria d'assumir responsabilitats per què hem signat algun jugador que venia molt tocat a nivell qualitat de revisions mèdiques. Bé, recordem que el Sabadell va canviar de metge, de doctor en les últimes setmanes, i hi ha Agustín Fernández. Ara, perquè no s'estava massa satisfet, anem a dir-ho així, amb el tema del cos mèdic.
Sobre el tema Agustín, ara que ho comentes, o sigui, tenir com a metge un exjugador et dona molt
sí,
més.
Sí, ho deien l'altre dia a la Transmia, també.
Sí. Sí, sí, i és que a més es veia perquè...
Un excapità,
perquè clar, surts allà a atendre un jugador, l'àrbitre et dona pressa i tu saps una miqueta per on pots arribar a tocar l'àrbitre. Perds 10 segons més i pim-pam. Jo crec que és una molt bona incorporació.
Va, que estem rematant això. San Fernando... que teníem també imatges del partit contra el Nàstic. Adri, tu has estat ja fent la primera ullada avui a la redacció del pròxim rival del Sabadell.
M'has vist, no?
Sí, home, t'he vist concentrat allà.
Sí, sí, hem estat veient una mica. El San Fernando ja l'havia vist a altres partits, és un equip de Nacho Castro. Qui el coneix, que a la taula segur que el coneixeu, ja no només de l'Andorra, de l'Horta, etc., és un entrenador que li agrada jugar a futbol. Per tant, sí. No prevec, em sorprendria, un plantejament estil Balompédica-Linense, per entendre'ns, sinó que jo espero un partit on els dos rivals voldran fer mal a partir de la possessió, amb propostes atrevides, valentes. Per tant, si dèiem que ahir el partit va ser bastant bunyol en el sentit de no poder jugar i ser tot segona jugada, rebot, etc., jo crec que el partit de diumenge és un bon partit en aquest sentit, de la proposta de tots dos. També és evident que el San Fernando, si està aquí baix, és per la qualitat dels seus jugadors. No té una plantilla com per poder aspirar a estar entre els tres primers. I això es nota per molt que la teva proposta de joc sigui valenta. Però és un rival que jo crec que ens pot anar bé en el sentit això, de ser un partit prou obert i prou disputat i no tant un equip que se't tanqui. Ara és quan dic tot això i el bo del Nacho fa un plantejament
de la partida,
no? Però sobre el paper hauria de ser això.
Mira, Catenacho, tant que t'agrada tu el tema dels semàntics, Adri.
He llegit un que no has volgut dir, la Telepizza. L'he llegit per via interna.
Sí, sí, no tinc cap problema, perquè a més crec que Roger Benet, si el dic, em paga un sopar. Que proposava l'etiqueta TP Pizza 9-4 quesos, que li encanta. Per tant...
A mi el que m'ha fet gràcia és el de Sergi Parc dient Telepizza, el secreto està en la mesa, tenint en compte que ha guanyat era mi.
L'he llegit a passada i pensava que deia l'eslògan original, eh? Molt bé, molt bé.
No, era un semàntic.
Molt bé, molt bé. Plantilla de noms curiosos, per cert, aquest San Fernando. Exarlequinats com Martí Crespí, dos germans de Santi Ramos Mingo, central del Barcelona B.
Un d'ells porter, per cert.
Sí, sí, cert. Aquest Jonathan Viavani, que és ex-Inter de la Sèrie A.
I és el capi.
Fins fa no gaire. Ens diuen per aquí, compta amb el San Fernando amb el joc dur. Alguna referència teniu vosaltres o és d'aquells partits que...
Jo, la veritat, el desconeixo. No els he vist jugar i no... no tinc constància d'ells, però bueno, al final només ens val guanyar. O sigui, diumenge no ens val una altra cosa que guanyar. I sí que demano que sortim a mossegar i que siguem constant durant els 90 minuts, perquè a casa hem patit bastant d'això, de tenir ratxes, però no hem vist un partit allò complert.
Aquí ens diuen que hem d'entrar amb intensitat, que vindran a sumar punts, que hem d'estar forts, i el Toni feia aquesta reflexió, i amb això pràcticament ho remato, i crec que ho encerclem amb el que deies abans, Jordi. Diu, no creieu que el Sabadell hauria de jugar sempre igual i no dependre tant del rival? Si no haguéssim marcat, acabaríem 0-0.
Jo penso que has de tenir un patró de joc i has de tenir uns mecanismes de joc, però que és evident que quan vas a jugar a fora, sobretot, t'has d'adaptar una miqueta en el camp on vas a jugar, a l'estil de joc d'aquell equip, perquè no és el mateix jugar en el nostre camp, gespa natural, un camp gran i tal, que jugar, doncs mira, més fàcil al camp del Cornellà, que és un camp que, o sigui, no, anar a tocar la pilota allà és una miqueta absurd, perquè ells tiraran de jugades a pilota aturada, de xuts des de fora, etc etc. Per tant, jo crec que has de tenir el teu estil de joc, però a vegades canviar algunes coses depèn del rival.
Va, que el Roger Benet té ganes de marxar al control de so i a la realització d'aquest Tribuna Preferent.
Voleu les samarretes o no?
Ah, sí, és veritat, les samarretes, que se'ns oblidava. Mira, se m'apropa el Jordi tot, per...
Les he preparat, eh? Una pels que són amants del futbol de casa nostra, amb aquesta jugava servidor, eh? Rómulo Tronsoni, no Can Rómulo Tronsoni, sinó abans de la fusió. Evidentment, n'hi ha d'arlequinades, per exemple, aquesta que és la del centenari, o sigui, una samarreta que segur que la gent recorda de sobres, relacionada amb el Sabadell també, una de l'Eibar no podia faltar, i la que deia abans, aquesta dedicada per tu, Jordi, també en tinc internacionals, per exemple, selecció albanesa. Aquesta és una de les últimes adquisicions d'aquest mateix estiu que vam estar per allà per terra d'Albània.
Quin crac. Aquí ens arriba, anem amb una mica de delay, eh? Veient-ho a l'ordinador, però bé, totes vistes ja. Doncs la col·lecció de l'Adri, eh? Ho deixem, Adri, ho deixem per un altre dia, allò de... La pròxima que tornis a estar al Tribuna Preferent a casa, n'ensenyes unes quantes més.
Perfecte.
Vinga, va, ho deixem aquí. Xavi García, Jordi Romagosa, gràcies per haver-me acompanyat aquí a l'estudi.
Gràcies a tu.
Una abraçada, Adri, t'escoltem demà a l'hotel suís d'aquí de Ràdio Sabadell.
Una abraçada.
Vinga, una abraçada. Adéu, també del Roger Benet, que ha estat a la realització, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat a nom dels esports de Ràdio Sabadell. Dilluns més Tribuna Preferent, més Telepizza, més sorteig de merchandising del Sabadell, i diumenge aquest Sabadell en joc, des de 2:45, des de l'estadi de la Nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, San Fernando. Que vagi bé, bona nit, adéu-siau.